Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 19 de setembre de 2012. Un nom propi marca l'actualitat de les últimes hores, el de Santiago Carrillo, que va morir ahir a Madrid als 97 anys. Ens ha deixat un personatge clau en la història recent d'Espanya. Home de profundes conviccions, dialogant, capaç d'impulsar una veritable reconciliació a finals dels anys 70, quan el país vivia moments difícils en la transició democràtica, i sobretot una figura intel·lectualment molt lúcida que sabia combinar la defensa dels valors democràtics amb el treball per tancar les ferides del passat sense renunciar a la memòria històrica. Des de tots els partits polítics i organitzacions de la societat civil s'ha elogiat en les últimes hores la persona de Carrillo, un asturià defensor dels treballadors i dels febles. És important destacar avui que aquest any 2012 hem perdut dos referents en el treball per la democràcia des de la diversitat i la pluralitat, encara que no siguin necessàriament de gust de tothom. Manuel Fraga, d'una banda, i ara Santiago Carrillo. Són dos personatges oposats ideològicament, també amb aspectes controvertits en el seu passat, però la nostra democràcia i la nostra societat pot dir que els agraeix, ara particularment a Carrillo, la seva contribució a la pau, la justícia i el perdó que han sustentat el nostre sistema de convivència actual. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Ara resumim les notícies de les últimes hores. Com us dèiem, Santiago Carrillo va morir ahir a Madrid als 97 anys. Segons va informar la família, Carrillo va perdre la vida mentre feia la migdiada i després que el seu estat de salut hagués empitjorat l'última setmana.
Tot i la seva avançada edat, ha mantingut sempre lucidesa, fent anàlisis polítiques que cobren plena vigència i actualitat, com quan va afirmar l'any passat, per exemple, que diu «Sense una Catalunya lliure és impossible una Espanya lliure». La capella ardent per l'històric dirigent comunista quedarà instal·lada cap a 9:15 del matí d'avui a l'Auditori Marcelino Camacho de Comissions Obreres a Madrid, on s'acostaran moltes de les personalitats que ja s'han mostrat i han mostrat el condol per la seva desaparició. A última hora de la tarda, de dimecres, les restes es traslladaran al cementiri de l'Almudena, on l'incineraran.
El Congrés dels Diputats va recordar i Carrillo amb una ovació al final del ple amb els diputats drets. El president de la cambra, Jesús Posada, va afirmar que amb l'actitud conciliadora i oberta del seu i el seu sentit d'estat, Santiago Carrillo va contribuir des de la seva ideologia de forma determinant en el procés de transició i també a l'èxit de la democràcia parlamentària que representen els diputats.
Diverses personalitats polítiques de tots els colors han lamentat la defunció de l'històric dirigent comunista. Els Reis es van traslladar ahir al vespre al domicili familiar de Carrillo per mostrar el seu condol a la família. Joan Carles I va afirmar en sortir que el polític comunista va ser una persona fonamental en la transició. D'altra banda, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va destacar el paper que va jugar Carrillo a finals dels anys 70 i la seva contribució a la convivència sense renunciar a les seves profundes conviccions. Des del PSE, el secretari general i portaveu al Congrés, José Luis Centella, va reconèixer la figura de Carrillo i també els seus anys de lluita més enllà de possibles diferències polítiques.
Santiago Carrillo Solares va néixer a Gijón, Astúries, l'any 1915 i ja només amb 13 anys ingressava a les Joventuts Socialistes de Madrid. Després d'haver estat detingut l'any 1934 a Madrid i haver format part del Front Popular el 36, coincidint amb l'aixecament militar del juliol d'aquell any, Carrillo va deixar el PSOE i va ingressar al Partit Comunista d'Espanya. Nomenat comissari d'ordre públic, durant el seu mandat hi va haver els afusellaments a la població madrilenya de Paracuellos del Jarama, però Carrillo sempre ha negat tenir-hi cap responsabilitat. Membre destacat del govern republicà a l'exili, el 1977, després de la legalització del Partit Comunista d'Espanya, va ser secretari general del PSE i després, el 82, va dimitir. Va deixar deixar el partit i va fundar la Mesa per a la Unitat dels Comunistes i des del 91 Carrillo es va dedicar a col·laborar amb els mitjans de comunicació i a escriure llibres. Canviem de qüestió, una altra notícia de portada és una carta que el rei Joan Carles ha fet pública i amb la qual reacciona davant l'onada independentista que es fa notar a Catalunya. El monarca va dir la seva en aquesta carta abans que el mateix cap del govern espanyol, Mariano Rajoy, i ho fa per avisar que les dificultats econòmiques, polítiques i socials només se superaran si els espanyols actuen units.
La crida del monarca s'ha publicat a la pàgina web de la Casa Reial, que es va renovar la setmana passada i ja ha patit alguns problemes després de la publicació de la carta. Segons la Zarzuela, ha estat una iniciativa personal de Joan Carles I, que es fa pública 5 dies després que el president Mas expliqués des de Madrid que Catalunya necessita estructures d'estat. Si el context dels últims dies convida a pensar que la carta és una reacció a la gran manifestació de l'11 de setembre, també hi ha un altre element que ho confirma. El mateix rei havia avisat els periodistes en l'acte d'obertura de l'any judicial que reaccionaria als últims esdeveniments que van tenir lloc a Catalunya a través d'una carta. Amb tot, en veure com s'ha rebut la notícia, la Casa Reial ha volgut deixar clar que les paraules del rei no es poden interpretar només en relació amb Catalunya.
La Generalitat, per boca del portaveu del govern francès Homs, no se sent al·ludida per la carta de la Casa del Rei penjada a la web, una missiva en què el monarca alerta contra els que alimenten dissensions i persegueixen quimeres.
Josep Antoni Duran i Lleida ha lamentat que el rei cridi a la unitat davant la crisi i, no obstant això, no reconegui la diversitat i el fet que tothom, en al·lusió als catalans, se sentin tractats justament. El portaveu d'Esquerra, al Congrés, Alfred Bosch, va respondre a la crida a la unitat evitant dissensions llançada pel rei preguntant-se com reaccionaria Joan Carles quan el poble de Catalunya decideix el seu futur. Per Xavier Sabater, portaveu del PSC, el cap d'Estat, té dret a pronunciar-se en atribució doncs, de les seves competències que marca la Constitució. El portaveu adjunt del PP al Parlament, Santi Rodríguez, va assegurar que la carta del rei d'Espanya centra les prioritats a abordar el problema de la crisi econòmica i suposa la defensa d'un model democràtic.
Altres notícies de casa nostra, el president Artur Mas va lliurar ahir la medalla d'or de la Generalitat a títol pòstum a l'expresident del Parlament, Heribert Barrera, que va morir a l'agost de l'any passat.
El president Mas ha constatat que l'expresident del Parlament, Heribert Barrera, tenia raó quan reivindicava l'estat propi i rebutjava la Constitució. El president va destacar ahir que, veient com van els esdeveniments i l'evolució del nostre país en aquesta lucidesa, el president Barrera tenia raó. Mas, que va lliurar la medalla d'or de la Generalitat a títol pòstum a Barrera, va remarcar que a Catalunya cada cop hi ha més gent que creu que cal una sobirania pròpia per estar com a mínim en peu d'igualtat, perquè així les enteses diu que poden ser més fàcils. El lliurament es va fer en un acte institucional al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va donar ahir per fet que Catalunya haurà de demanar un altre rescat a Espanya l'any vinent.
En una intervenció al Parlament per informar la cambra de la petició d'ajuda financera, Mas-Colell s'ha declarat exasperat pel retard en la posada en marxa del Fons de Liquiditat Autonòmic i ha augurat que la Generalitat haurà de tornar a demanar els diners al govern espanyol. Mas-Colell ha explicat que encara no sap els tipus d'interès i els terminis de retorn dels 5.023 milions d'euros que va demanar la Generalitat per fer front als propers venciments de deute i ha reiterat que Catalunya acceptarà qualsevol condició tècnica sempre que siguin les mateixes que la Unió Europea pot imposar a l'Estat espanyol perquè disposi de liquiditat.
El consum de ciment a Catalunya ha estat de 2.250.000 euros entre l'agost de l'any passat i l'agost d'aquest any, xifra que suposa una caiguda del 26,7%, caiguda que ja supera el 70% des del 2007.
Tot plegat ha dut el consum de ciment a nivells del 1965, dades que confirmen la magnitud del dramatisme en el sector segons la patronal Ciment Català. Aquesta entitat ha assenyalat que la situació de la indústria és extremadament delicada i que la regulació de la feina és inevitable, sobretot davant de la falta d'expectatives a curt termini de reactivació en la construcció d'habitatges i infraestructures.
Carlos Morín, el metge acusat amb 11 col·laboradors seus d'haver practicat més d'un centenar d'avortaments il·legals a les seves clíniques de Barcelona, ha defensat la legalitat de les pràctiques realitzades.
Tant Morín com la seva dona s'han negat a contestar les acusacions i només han respost al seu advocat, davant el qual el metge ha defensat la legalitat de les intervencions practicades a les seves clíniques. El doctor, que afronta una petició fiscal de més de 300 anys de presó, ha explicat que els historials mèdics dels seus pacients estaven a disposició de les autoritats sanitàries que portaven a terme inspeccions en els seus centres sense previ avís i que les dones que acudien a les seves clíniques eren derivades d'altres centres mèdics i sovint les seves intervencions eren pagades per administracions públiques.
I l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que l'accident del tramvia blau el 22 d'agost passat, que va causar 15 ferits, va tenir l'origen en un error del maquinista. El conductor es va adonar que el comboi patinava per la presència d'aigua a les vies i, en lloc d'activar l'abocament de sorra, va connectar el sistema d'alarma i el fre. El consistori creu que l'actuació va ser inadequada, però no negligent. Ara que ja s'han fet públiques les causes del sinistre, aquest transport turístic, el tramvia blau, es tornarà a posar en marxa dissabte.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Mariano Rajoy, tot i que no ha fet encara cap valoració oficial sobre la manifestació de la Diada, posava ahir com a exemple d'unitat nacional espanyola les grans mobilitzacions d'ara fa 15 anys, en favor de la víctima d'ETA, Miguel Ángel Blanco, que es van fer l'any 1997 a tot l'Estat.
Segons el president de l'executiu espanyol, aquelles manifestacions són la demostració que els ciutadans espanyols saben unir-se en els moments difícils. Rajoy s'ha expressat d'aquesta manera en l'acte d'homenatge a Blanco, hores després que el rei, en un gest inèdit, apel·leix a la unitat en una carta publicada a internet en què alerta contra els que alimenten, diu, dissensions i persegueixen quimeres. En l'homenatge, on hi havia familiars de Blanco i també la presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Ángeles Pedraza, el president espanyol va afirmar ahir que el seu govern no negociarà mai amb els terroristes ni cedirà cap mena de xantatge dels que han practicat i fomenten el terror.
L'aeroport del Prat ha superat per primera vegada el de Madrid-Barajas com a principal punt d'origen i destinació de passatgers, amb 17 milions i mig entre el gener i el juliol a Barcelona, davant dels 16 milions 700.000 a Madrid.
Ho ha anunciat la Cambra de Comerç de Barcelona en un comunicat on afegeix que s'han mantingut aquesta tendència al llarg de l'any. El Prat ha crescut un 4,4% en els primers 8 mesos de l'any, mentre que l'aeroport de la capital espanyola va experimentar una caiguda del 7,7%. Un dels motius que expliquen que aquest augment acumulat a Barcelona és el trànsit intercontinental, que ha crescut un 4,1%, i l'europeu, que s'ha incrementat un 12,1% respecte al mateix període de l'any passat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. A Mitt Romney, candidat republicà a la presidència dels Estats Units, sembla que se li està complicant la campanya. La polèmica ha sorgit per la filtració d'un vídeo fet amb càmera oculta en què Romney expressa el menyspreu cap als votants de Barack Obama i els acusa de viure dels subsidis públics.
En una altra part de la gravació, publicada per la revista predemòcrata Mother Jones, el candidat republicà opina que als palestins no els interessa la pau amb Israel i que textualment volen eliminar aquest país. La gravació es va fer en secret durant un sopar de recollida de fons el 17 de maig passat a Florida, en el qual els convidats van pagar $50.000 per cobert. Cal tenir en compte que en aquell moment Romney no era encara el candidat oficial del Partit Republicà a la Casa Blanca.
I el Consell Francès del Culte Musulmà va expressar ahir la seva profunda consternació en la vigília de la publicació de caricatures satíriques setmanals Charlie Hebdo. El Consell ho considera insultar el profeta de l'Islam i el primer ministre francès Jean-Marc Ayrault demana responsabilitat.
El cap de l'executiu francès va recordar en un comunicat que la llibertat d'expressió constitueix un dels principals fonaments de la República Francesa i va subratllar que el principi de laïcitat constitueix, juntament amb els valors de tolerància i respecte a les conviccions religioses, el centre del seu pacte republicà. En els últims dies, almenys una persona ha mort i desenes més han resultat ferides en protestes en diversos països del món musulmà contra un vídeo en què es denigra la figura de Mahoma.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, Tito Vilanova ha convocat 19 jugadors per encetar la Champions avui a 9:15 al Camp Nou contra l'Spartak de Moscou. A la llista hi ha Alexis, que encara no té l'alta, però Segueix fora Jordi Alba, que tot i haver superat la grip, continua el procés de recuperació física.
A la convocatòria també hi ha el jove Gerard Deulofeu. Tito Vilanova no considera que tingui una pressió extra. En aquest sentit, el tècnic va dir doncs, que la pressió se la posa ell i no ve de fora i va recordar que ja ha arribat 4 vegades a les semifinals de la Champions. Sobre la dificultat de l'Espàrtac, Vilanova va recordar que els equips d'Unai Emery sempre ens han pressionat molt amunt i sempre han estat valents. L'Espàrtac té un gran joc de contraatac.
El Real Madrid es va apuntar una victòria important en l'estrena a la Lliga de Campions davant el Manchester City, tot i que va haver de remuntar 2 vegades en el marcador. Els de Mourinho van haver de fer aquesta remuntada i el tècnic blanc va elogiar, aquesta vegada sí, els seus jugadors.
I el Màlaga es va estrenar la Champions amb una golejada sobre el Zenit de Sant Petersburg per 3-0. En l'altre partit del grup C, el Milan va ser incapaç de superar l'Anderlecht, que San Siro van quedar 0-0, i així confirma el seu mal moment.
Els altres resultats són aquests: Paris Saint-Germain 4, Dinamo de Kiev 1, Dinamo de Zagreb 0, Porto 2, Montpellier 1, Arsenal 2 i Olympiacos 1, Schalke 04, 2.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, els museus vaticans van anunciar ahir que el dia 30 d'aquest mes faran una jornada de portes obertes. Segons l'oficina de premsa de la Santa Seu, el Vaticà participa així en aquestes jornades promogudes pel Consell d'Europa, iniciativa en la qual actualment participen 50 estats europeus. Les jornades se celebraran sota el lema Les imatges de la fe en el patrimoni europeu. En l'elaboració del programa han col·laborat la Pontifícia Comissió pels Béns Culturals de l'Església i els Museus Vaticans.
També us expliquem que Xavier Junou i Bajo va ser alcalde i fill predilecte de Solsona i va deixar una empremta entre amplis sectors de la població solsolina pel seu compromís infrangible amb el país, la ciutat, el món associatiu i el camp i també la fe cristiana. Una mostra n'és el llibre Xavier Junou, solsoní de paraula i obra, en què un grup d'amics doncs, hi estan treballant. El projecte ja es va presentar el 2 de setembre passat a Solsona i el llibre sortirà al carrer pels vols de Nadal. Concretament es vol presentar el dia 23 de desembre i se n'editaran uns 700 exemplars. Recordem que Junou va morir l'any 2010, als 51 anys, a causa d'una malaltia.
Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, amb una imatge de Joan Carles I, titula El rei no calla. La Vanguardia sobre aquest tema, el rei crida a no dividir ni perseguir quimeres. El País, el rei, el pitjor que podem fer és perseguir quimeres. Diari Ara, tranquil Joan Carles, tranquil, sobre el fet que el rei hagi sortit en defensa de la unitat d'Espanya. I el Punt Avui titula El rei ensenya la seva carta. Naturalment, en totes les portades, una imatge predomina també, la de Santiago Carrillo, que va morir ahir.
I altres diaris de la premsa, en aquest cas espanyol, El Mundo, destaca el nacionalisme carrega contra el rei per criticar les seves quimeres i també, diu espanyols, punts suspensius, el segle XX ha mort en referència a la defunció de Santiago Carrillo. La Razón, missatge del rei a la nació i diu per la unitat d'Espanya i reprodueix el text del rei Joan Carles i l'ABC, cop de força del rei contra l'independentisme.
Fet aquest repàs de seguida als serveis i després entrevistem Armand Puig, que acaba de ser ratificat per 3 anys més com a degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Que ha d'estalviar la teva compra diària.
Comporta un gran estalvi a final de mes.
Per això acostuma't a pagar menys en la teva compra habitual amb les ofertes d'Hipercor.
Ara pots emportar-te la garrafa de 5 litres d'oli verge extra d'Almazara Sant Amador de Martos per 9,95 euros. El litre et surt a 1,99 euros.
Tria Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Soc el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i us convido que vingueu a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el proper 4 d'octubre. Jo també hi seré i ens trobarem junts.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem!
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Comencem amb l'autovia C31, la de Castelldefels. Hi ha aturades que arriben des de Viladecans fins al Prat, en retencions d'un parell de quilòmetres d'entrada a Barcelona. Això a causa d'unes obres. També parlem d'aturades a l'autovia A2, retencions que arriben des de Pallejà fins a Sant Feliu, venint cap a Barcelona, força plena aquesta autovia A2. També parlem de retencions a d'altres vies, l'AP7, lenta amb aturades, entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció sud, que també afecten al lateral, a la B30, i a l'extrem nord val la pena comentar la C58 amb retencions a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, entre el Nus i Ripollet, sortint de la ciutat comtal. Acabem amb les rondes. Hi ha aturades a la ronda de dalt. En sentit Llobregat hi ha retencions des del Nus de la Trinitat fins a Vallcarca. També hi ha aturades importants a la ronda litoral en la mateixa direcció des de la Gran Via fins al Morrot. En sentit contrari, parlem de cua des del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Atenció, en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que s'estan registrant retards d'uns 30 minuts a les línies R1, R2 i R3. Situació tranquil·la, però sense incidències a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat. Són les dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Ens està acabant de creuar un front que ja a la tarda d'ahir va donar xàfecs i tempestes, localment amb alguna calamarsada, al terç nord del país. Doncs en aquests moments el cel és molt ennuvolat a tot el territori i, de fet, per això els núvols han d'anar desapareixent de les comarques interiors de Catalunya, perquè en el que és el sector central del litoral i prelitoral, més o menys des del Gironès, Selva, fins a l'Alt i el Baix Camp, allà estarà tot ennuvolat o entre molt ennuvolat, volem dir, bona part de la jornada, amb precipitacions ben bé fins a mitja tarda, en forma de ruixats, xàfecs, d'intensitat entre feble i moderada, però de nou, localment no descartem que alguna d'aquestes precipitacions, algun dels xàfecs, sigui d'intensitat forta. Amb dues excepcions, a la tarda creixeran nuvolades a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, que descarregaran també algun ruixat, i també al final del dia augmentaran una mica els núvols al sector del litoral i prelitoral tarragoní, on també al final del dia creiem que hi podrà arribar algun ruixat. De cara a demà, el temps sembla que en conjunt es tranquil·litza, però no pas els núvols baixos desapareixeran. Per tant, cel entre mig i molt ennuvolat a bona part de la depressió central, també el litoral i prelitoral sud, o bona part del litoral i prelitoral, des de Barcelona fins al sud, que encara de matinada deixaran alguna precipitació a la zona tarragonina. A la resta és Pirineu, Prepirineu i Empordà, doncs, pocs núvols. Els núvols aquests a l'interior es desfaran durant la tarda, però sense acabar de desaparèixer, i a la tarda o ja de cara a la nit tornaran a fer-se abundants a la zona del litoral. Demà les temperatures similars a les d'avui o lleugerament recuperant-se. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Comença aquests dies un curs 2012-2013 en què l'Església viurà grans esdeveniments a nivell català i també a nivell internacional. A banda de la celebració de l'any de la fe a partir de l'11 d'octubre i també del sínode dels bisbes, en aquest cas del 7 al 28, igualment d'octubre, hi ha una notícia que aquests dies ha estat molt important per al món acadèmic eclesial a casa nostra. És, d'una banda, el nomenament de Jaume Aymar, amb qui ja vam parlar fa uns dies, com a nou degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i el d'Armand Puig, en aquest cas per continuar 3 anys més com a degà de la Facultat de Teologia. Avui volem parlar del seu nou nomenament i d'alguns altres fets de l'actualitat amb el mateix Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Armand Puig, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està? Com ha anat l'estiu?
Bé, l'estiu ha anat bé, una mica trafegat, però també hi ha hagut moments de descans i de repòs.
Celebrem que hagi estat així. De fet, vostè, entre altres activitats, els estius participa en el Misteri de la Selva, vostè que és salvatà. Suposo que va anar bé, no?
Va anar molt bé, va anar molt bé molta gent i un gran èxit.
Ho celebrem. Bé, com valora la seva elecció, el seu nomenament per part del gran canceller i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, per 3 anys més com a degà de la Facultat de Teologia?
Bé, és un gest de confiança del senyor cardenal, indubtablement. Ell va voler que el meu nom fos postulat a Roma, és a dir, es demanés explícitament a Roma si li semblava bé que continués 3 anys. Això va ser perquè anteriorment el Consell de Facultat, és a dir, els professors i alumnes de la facultat, m'havien votat amb una majoria molt àmplia i, per tant, doncs, el procés es va fer i des de Roma va arribar doncs, el corresponent Platschet, el Miquel Obstat, i he acceptat de fer doncs, de degà 3 anys més, que seran, evidentment, els últims, perquè ja porto 6 anys fent-ho.
6 anys, per tant, seran en total 9 els que, si Déu vol, estarà
si Déu vol, com a
degà. Quines prioritats es marca després de 6 anys en què, per exemple, s'han promocionat activitats fora de les classes ordinàries, diguéssim, com grans simposis, congressos i celebracions com la del 50è aniversari?
Bé, jo entenc que la facultat ha de ser això, una facultat, és a dir, no pot ser només un centre docent, ha de ser un centre de recerca, ha de ser un centre on hi hagi intercanvi internacional, és a dir, gent de fora d'aquí, professors, coneguts, il·lustres, que venen aquí, imparteixen les seves lliçons, i això té un efecte beneficiós indubtablement sobre la marxa general de la facultat i de l'Església catalana particularment, perquè nosaltres, la facultat, entenem que els bisbes ens han fet confiança suficient perquè fóssim el que, de fet, sempre hem estat, és a dir, el pulmó intel·lectual de les nostres 10 diòcesis.
Mm-hmm. Doncs suposo que vol seguir en aquesta línia, vetllant per la bona qualitat de l'ensenyament a la Facultat de Teologia i també per l'organització d'esdeveniments.
Sí, i també perquè a la segona, és a dir, nosaltres com a centre docent tenim una especial incidència en un tema que és majúscul, que és la formació intel·lectual dels futurs preveres i religiosos catalans. Per tant, aquí hi ha una qüestió que, és a dir, el nivell acadèmic i universitari que la facultat pugui tenir, això és sempre s'ha de mirar molt bé perquè els efectes beneficiosos d'aquest nivell, en el cas doncs, que sigui alt, i em sembla que ho és, això té un efecte immediat en la marxa de la pastoral ordinària de les 10 diòcesis catalanes.
Estem segurs que això es vigila i es cuida molt i esperem que tingui bons resultats, com sempre ha passat. Una última pregunta sobre 2 grans esdeveniments previstos per l'octubre, l'any de la fe, l'inici de l'any de la fe, motiu dels 50 anys de l'obertura del Vaticà II, del Concili, i també la celebració del sínode dels bisbes. Com ens animaria als oients i a nosaltres a estar pendents d'aquests grans esdeveniments?
Molt bé. A veure, des de la facultat nosaltres hi haurà moltes iniciatives de part d'entitats d'Església a nivell diocesà, interdiocesà, és a dir, però la facultat entenem que aquest inici de curs li hem de donar un segell clarament Concili Vaticà II i any de la fe, i per això el dia 4 d'octubre, ja tindrem temps de parlar-ne si a vostè li sembla bé.
Sí, i tant.
El dia 4 d'octubre farem la inauguració de curs, i aquell dia hi haurà, a més de la lliçó inaugural del doctor Manel Claret, hi haurà una prolusió sobre el Vaticà II de càrrec del vicedegà, el doctor Joan Planelles. I el dia 5 d'octubre, que és divendres, l'endemà, hi haurà la presentació de tres publicacions relacionades amb el Vaticà II 3, que hem volgut fer precisament per donar relleu a uns 50 anys que són d'una importància enorme per l'Església. La nostra Església local, i després l'Església naturalment universal, amb el Papa al capdavant. L'any de la fe, de fet, és un any que no només es plantejarà el tema de la nova evangelització, que és el tema major que tenim entre mans tots ara, sinó que, a més, servirà per a donar relleu a la celebració del Concili, entenent aquesta celebració no com un simple revival, allò de dir, bé, ara hem de recordar una cosa que va passar fa 50 anys, com aquell que recorda unes memòries antigues, sinó hem de mirar com aquest Concili incideix, determina i marca l'Església d'avui.
Moltes gràcies, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Tindrem ocasió de parlar d'aquests esdeveniments i quan s'acosti el 4 d'octubre també recordarem com serà aquesta inauguració solemne del curs a les facultats eclesiàstiques de Teologia i Filosofia. Bon dia i fins una altra. Que vagi bé.
Bon dia. Un bon dia a tots.
Passa un minut de 8:45 als titulars que ens porta el Gerard Carrión i després la tertúlia. Hola, bon dia. Comencem. Santiago Carrillo va morir ahir a Madrid als 97 anys. Segons va informar la família, Carrillo va morir mentre feia la migdiada i després que el seu estat de salut hagués empitjorat l'última setmana. La capella ardent per l'històric dirigent comunista quedarà instal·lada cap a les 10 del matí d'avui a l'Auditori Marcelino Camacho de Comissions Obreres a Madrid. El president de la Generalitat, Artur Mas, es reuneix avui amb els presidents de les diputacions catalanes per posar les bases d'un nou model de finançament, tant en la línia del concert econòmic. Mas i els presidents de les quatre diputacions signaran un conveni per explorar com coordinar les seves estructures per recaptar impostos locals amb les de l'Agència Tributària Catalana, que recapta l'impost de successions, el d'actes jurídics documentals i el de compra-venda de pisos, entre d'altres. D'aquesta manera es tracta d'un primer pas de cara a crear l'Agència Tributària Catalana. I també destaquem que el cap d'Estat, el rei Joan Carles, va reaccionar a l'onada independentista que es va fer notar a Catalunya. El rei va dir ahir, doncs, de la mateixa manera que va fer Mariano Rajoy, i ho va fer per avisar que les dificultats econòmiques, polítiques i socials només se superen si els espanyols actuen units. El portaveu del govern català, Francesc Homs, es va sorprendre de la notícia i en la roda de premsa del Consell Executiu d'ahir i a preguntes dels periodistes va assegurar que, evidentment, el govern no se sentia al·ludit.
Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
A la meva pell li van molt bé les cremes de parafarmàcia.
Aleshores no et perdis la setmana fantàstica al Corte Inglés. Tota la marca Plantea Laboratorios té un 15% de descompte o un 20% si compres dos productes.
Els dos que jo vulgui amb un 20% menys?
Sí, tens de tot. Aigua micel·liana, envasos flash, cremes antiarrugues, correctores, sèrums, el que vulguis. Oi que és fantàstic?
Setmana fantàstica al Corte Inglés.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:15 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. Deia que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. No es pot aprendre filosofia, només es pot aprendre a filosofar. Immanuel Kant, filòsof. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de 9:15. Recordem que aquesta setmana Ràdio Estel ofereix 3 entrades dobles per assistir al recital líric d'òpera i sarsuela que hi haurà el dimecres 26 de setembre, és a dir, d'aquí a tot just una setmana, a les 9 del vespre al Teatre Bartrina de Reus. Si voleu alguna d'aquestes 3 entrades dobles, l'únic que heu de fer és inscriure les vostres dades entrant a la web www.radioestel.cat i entrareu en els sorteig que farem dimarts vinent en aquest programa. La tertúlia avui la formen l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, bon dia a tots.
I avui des de l'estudi del Bisbat de Girona tenim d'una banda l'economista també Josep Maria Noguer. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
I també el periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gai. Senyor Gai, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Bé, el nom propi de Santiago Carrillo, que ens va deixar ahir als 97 anys, què els suggereix a vostès? Què destacarien d'aquest personatge que, sens dubte, és històric en la història recent d'Espanya?
Bé, el Santiago Carrillo ha sigut una persona clau en la història d'Espanya i principalment en la transició. Durant la Guerra Civil, sembla que va tindre, doncs, tenia un càrrec com a comissari d'ordre públic, que d'alguna forma doncs, es parla el tema per a Cuellos i que d'alguna forma tampoc... Ell sempre va dir que no era responsable, però bé, d'alguna forma és història. Jo crec que el més important és de que a través de l'època de la transició, Santiago Carrillo com a president del Partit Comunista, i pensem que en els moments del franquisme, els últims anys del franquisme, l'única oposició forta i ben organitzada que existia a Espanya era el Partit Comunista. El PSOE pràcticament era residual i els nacionalismes eren poc organitzats. Per tant, la majoria de gent que era antifranquista estava englobada dintre del Partit Comunista d'Espanya i a Catalunya, concretament, el PSUC. Aleshores, podem veure avui dia moltes persones, fins i tot el senyor Piqué, que està en el PP, havia sigut també del PSUC. No? Vol dir que moltes persones que avui són de dretes o de centre també havien passat per aquella etapa del Partit Comunista.
Era una mica l'aglutinador de l'oposició al franquisme.
Evidentment. Per tant, el Partit Comunista era la força més important que en aquell moment de la transició, i quan Adolfo Suárez volia fer la reforma política, es va veure obligat a tenir que pactar amb la força més important del país.
Recordem la legalització in extremis aquell abril del 77, quan correctament, van les eleccions.
I que va ser un dia de Setmana Santa, me'n sembla.
Sí, un divendres sant. Sí.
Un divendres sant.
Se'n recorden el senyor Noguer que fa processons el divendres sant.
I aleshores, pues, bé, el Suárez va tindre aquesta força de i aquesta gran responsabilitat, perquè penseu que en aquells moments sembla ser que algunes forces militars es van posar una mica dures amb el president Suárez, i ell va saber pactar amb el senyor Carrillo. No? Carrillo penso que va prendre una gran decisió, sí, a través de que li aprovessin la negociació del Partit Comunista, va acceptar també, va tenir que cedir. Quan qualsevol negociació té que cedir ambes parts. I, per tant, ell també va cedir, i va cedir el tema de la bandera, i
l'acceptació de la monarquia mateixa,
exactament,
no?
Exactament, per poder legalitzar el Partit Comunista. Jo considero que és una figura clau. Si no hagués assistit el senyor Santiago Carrillo, possiblement, no sé,
les coses haurien anat pitjor.
La transició a Espanya.
Sí, més els comentaris, senyor Noguer i senyor Gall.
Sí. Bé, jo crec que la figura de Carrillo, com les grans figures de la història, tenen ombres i llums. Sí, el tema de Paracuellos, evidentment, doncs el perseguirà, si se'm permet l'expressió, tota la vida. Ell sempre va dir que ell era responsable d'ordre públic a la ciutat de Madrid, i que, per tant, si els presos, 2.000, no oblidem la xifra, que és prou important, sortien del terme municipal de Madrid, ell ja no era responsable, però evidentment aquells presos van sortir de les presons de Madrid i doncs van arribar no gaire lluny a Madrid. Aquest és un aspecte que hi quedarà, doncs perquè hi és, i les persones doncs van morir assassinades allà. Després hi ha aquest llarg exili des del 39 fins als primers anys 70, en fi, el retorn va ser molt més tard, ja doncs en plena transició, i és evident que la seva bona disposició, diguem-ho així, o el seu pragmatisme, jo crec que en política ell va ser un home molt pragmàtic, doncs va ajudar en aquella transició. Possiblement la primera gran decepció que va tenir el senyor Carrillo va ser les eleccions de 1977. Els comunistes van tenir, el Partit Comunista i el SUC sumats, van tenir el 9,2% dels vots i 20 escons. La cosa es va complicar molt més a l'any 82, les eleccions que va guanyar el PSOE d'una manera absolutíssima, no majoria absoluta, ja sempre crec que hi ha majories absolutes i majories absolutíssimes, que només va obtenir 4 escons.
I va provocar la dimissió pocs dies després. Sí.
Per tant, doncs, són aquestes tres fases, doncs, des del seu ingrés a les Joventuts Socialistes Unificades, el seu pas al Partit Comunista, la seva etapa, insisteixo, amb ombres i llums, més aviat ombres, durant la Guerra Civil, i aquest llarg exili i el seu retorn. Sí. La història ens dirà, doncs, a veure, què pesa més, em sembla a mi, no?
Senyor Noguer.
Sí, bé, és clar, Santiago Carrillo és una persona que té una figura molt controvertida. Per algunes persones aixecava determinades visceralitats per als records de la Guerra Civil o dels primers anys de postguerra, i també, per altra banda, se l'ha valorat molt per tota la qüestió de la transició espanyola, no? La seva gran participació en aquesta transició. Però jo penso que persones com ell, que tenen un passat de molt pes, perquè són persones que han participat a la Guerra Civil com a comissari polític, en aquest cas a Madrid, han tingut una vida, jo diria que amb intensitat pública durant tot el franquisme, tot i estar 37 anys a l'exili, doncs va tenir un pes important en el Partit Comunista, i després la participació en la transició i tot el temps ja de període democràtic a Espanya. Per tant, és una persona que ha tingut paper en molts moments de la història, i alguns d'aquests moments encara són vius i encara hi ha records positius i negatius de persones que directament han patit conseqüències d'actuacions d'aquesta persona. Per tant, penso que en aquests casos cal que passi temps per fer una valoració tant de la persona com de la seva vida. En aquest moment, el que toca és valorar alguns aspectes, jo diria, positius. Quan mor una persona, tots tendim a buscar aquells elements positius que podem posar de manifest, i això és el que toca. I després hem de deixar que passi tot aquest temps perquè, d'una manera ja més objectiva i amb tots els elements que hi hagi a l'abast, poder fer una valoració, jo diria, més a consciència, i traient tot el que és positiu, tot el que és negatiu, i les coses que s'hagin de retreure de l'actuació d'aquesta persona. Entre altres coses, fumar tant, no? Perquè era un gran fumador però que ha viscut 97 anys, per tant, sí, almenys en aquest aspecte és un mal exemple.
Podem dir que és un contraexemple de les campanyes a favor de l'eliminació o la reducció al màxim.
Jo penso que aquest mal exemple sí que el podem posar de manifest, eh? Sí, en aquest moment.
I tant. Bé, avui a la tertúlia hem començat parlant de la figura de Santiago Carrillo, que avui doncs serà protagonista amb la Capella Ardent, que visitaran moltes personalitats polítiques i socials de diferents signes. Aquí hi haurà molta unanimitat. I d'aquesta manera tanquem el cicle d'aquest any 2012 en què hem perdut dos referents, pols oposats, podem dir, de la transició, com Manuel Fraga, ara fa uns mesos, i ara Santiago Carrillo, no? Potser aquesta coincidència en l'any de la seva mort ens fa pensar que la reconciliació es va fer tan bé com es va poder, no?, des de sensibilitats diferents.
I tenim una altra persona, que és l'Adolfo Suárez, que està en una situació de stand-by, no?
Amb un Alzheimer.
El pobre home no pot parlar.
Sí, sí, no està retirat de la vida pública, sí.
Tristament, tristament, però si l'Adolfo Suárez pogués estar en una situació correcta, segur que ens podria donar molta llum de moltes coses. Però bé, desgraciadament està en aquesta situació.
És una llàstima, sens dubte. Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen els economistes Josep Maria Noguer i Josep Lluís Marriera i el periodista del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gall. Parlem d'una carta que vam conèixer ahir, una carta on el rei Joan Carles diu la seva abans que el president Mariano Rajoy i avisa en aquesta missiva feta pública a la web de la Casa Reial que les dificultats econòmiques, polítiques i socials només se superaran si els espanyols actuen units, i alerta davant dels qui alimenten, diu, dissensions i persegueixen quimeres. Tot això ha provocat també algunes reaccions, sobretot en la vida política catalana. Què en pensen d'aquesta carta del rei i d'algunes reaccions que hi ha hagut?
Bé, el rei últimament, no sé, clar, després dels elefants, ara això, no? Vull dir, no sé, diguem, d'alguna forma, la reina d'Anglaterra tindríem que agafar-lo una mica com a exemple, no? La reina d'Anglaterra és una persona que està molt quieteta i també ja té certa edat. I el nostre rei, jo crec que potser més valdria que estigués una mica per sobre el bé del mal.
Ara bé, la qüestió és si pot fer, si té dret a dir aquestes coses, com deia, per exemple, el portaveu parlamentari del PSC, Xavier Sabaté, que assegurava que pot dir això.
És la màxima figura, és el cap de l'Estat, i evidentment pot dir el que ell vulgui, el que està clar.
No governa, però pot dir algunes coses.
D'alguna forma està influint en la política del govern. És evident, no? Aleshores, sí, jo crec que, d'alguna forma, bé, Catalunya no té per què sentir-se al·ludida, no? Si ens referim concretament a Catalunya.
Ho va dir Francesc Homs, portaveu del govern.
Sí, Catalunya no persegueix cap quimera, en principi, com aquestes que sembla que en diuen, no? I Catalunya el que està buscant és el pacte fiscal, que és la proposta que el president Mas farà pogués passar demà. No?
Demà concretament, demà, ja, sí, demà dijous, sí. Senyor Noguer, perdó.
Sí, mireu, jo això de que el rei pot dir el que vol, jo no hi estic d'acord. Jo no hi estic d'acord perquè, a veure, no és un ciutadà més de l'Estat espanyol, sinó que és una figura molt concreta, recollida a la Constitució i amb un paper molt concret i determinat dins d'aquest Estat. No? La Constitució diu que el rei és el cap de l'Estat, però alhora és símbol de la seva unitat i permanència. I, per tant, en aquest aspecte, potser seria on es podria circumscriure aquest escrit. Però llavors aquest escrit no seria una opinió que penja a la xarxa un ciutadà qualsevol, sinó que en tot cas seria el rei d'Espanya que en l'exercici del seu paper, per aquesta funció d'arbitrar i moderar el funcionament de les institucions i ser símbol de la unitat de l'Estat, aleshores potser tocaria. Per tant, en aquest cas, molt bé, estaria exercint la seva funció i no ens hauríem de sorprendre. Ara, si és un ciutadà que dona una opinió de ciutadà, quina és la contrapartida? Que qualsevol hauria de poder contestar de la mateixa manera que contestaria qualsevol ciutadà. Però segons que la figura del rei és inviolable, si dius alguna cosa contra el rei, pots incórrer en un delicte. Per tant, és clar, a veure, situem la figura, la persona i les seves actuacions. Per tant, jo penso que simplement actuar com a ciutadà més i penjar a la xarxa el que li vingués en gana, com faria qualsevol ciutadà, jo penso que no toca.
Bé, senyor...
Bé, sí, jo crec que exactament no ho ha fet com a ciutadà, ho ha fet doncs, com a rei, no? Perquè a més ho diu, no? diu que és el rei. Jo voldria fer observar que l'estada del president Mas a Madrid la setmana passada, doncs l'única figura, que inclús doncs, els mitjans madrilenys, diguem, amb el pitjor sentit del terme, madrileny, van destacar que hi era present, doncs sí, era el cap de la seva casa, la casa del rei. Sí. No hi havia cap el representant del Partit Socialista, cap del Partit Popular, i en canvi el rei va enviar una persona que en principi, dic li va enviar perquè no crec pas que aquell senyor hi fos doncs, per
voluntat
pròpia. No? Uh-huh. Per tant, vol dir que el rei en aquest sentit volia saber de primeríssima mà doncs, què deia el president de Catalunya. En aquest sentit, doncs, és prudent, doncs, fins aquí l'actitud del rei va ser prudent. Que aquesta carta d'ahir l'havia de fer amb un altre to o amb un altre mitjà, crec que no fos això de la xarxa, no? Sembla encara sembla, no sé, d'una certa frivolitat, diguem, fer-ho així, no? Poder va voler fer per no treure allò que en català en diríem el Sant Cristo gros. I el senyor Noguer, doncs, que és un home, doncs, a cofradies, no sé si sí. Això és correcte, però, però en tot cas, és una... no sé si possiblement la intenció era bona, el procediment poder no ser bo, allò es confirmaria aquella dita popular que també diu que el lloc que hi ha més bones intencions és el terra de l'infern. No? Per tant, la idea possiblement sigui bona i fins i tot necessària, des de la figura aquesta constitucional que el senyor no ha tingut la prudència de llegir-ho directament de la Constitució, un home que va tan ben equipat que hasta té la Constitució que està a la taula.
Són els mitjans informàtics, això,
no,
que s'ho permeten.
Però no, jo estic segurament
que existeix, que és no, gent.
Hi deuen haver molt poques tertúlies i converses radiofòniques que al cim de la taula hi hagi la Constitució. Per tant, doncs, això, t'ho he dit planerament, va en sèrio.
Sí, perquè és vigent, efectivament, encara. Bé, interessants les reflexions que vostès proposen, però en tot cas s'ha de dir també que no és la primera vegada que el rei, en el seu paper institucional, no a la xarxa, però sí en general, en discursos, parla d'unitat. Ell sempre ha parlat d'unitat, aquesta unitat que democràticament es pot discutir dins el debat polític. Clar, és la gran frontera que de vegades és confusa, tot i que entenem el que vostès diuen, que això potser no tocava o potser no ho havia de dir.
No, o sigui, jo penso que no és tant que no ho hagués de dir. Jo, més que tot, volia situar-ho, no?
Sí, sí.
Que ho ha de dir, jo entenc que sí, perquè, esclar, ell és el que acabem de llegir de la Constitució, jefe de l'Estado, símbolo de solidaritat i permanència. Per tant, d'alguna manera, la unitat del territori espanyol i de l'Estat espanyol, tal com està configurat quan s'aprova la Constitució encara vigent,
la representa el rei.
És aquesta, esclar. Mm-hmm. Per tant, aquí toca. El que jo penso que no toca, i és el que intentava dir, és fer-ho a través d'una pàgina web, perquè dona la sensació que es posa, encara que no fos aquesta la intenció o la finalitat, però dona la sensació que es posa com un ciutadà més que participa a la xarxa, que per tant ara qualsevol pot enviar-li missatges i que l'altre pot contestar. Esclar, això...
I també la sensació això, que entra en el debat polític.
Esclar,
en un moment
exacte.
Com el que tenim ara.
Exacte. Per tant, jo crec que això... Mira,
estic d'acord, estic d'acord. Ho estàs argumentant perfectament bé. Amb bona documentació,
Jo no sé, hi ha un punt de consens, senyor
Roguer. Com bon col·lega, Et felicito, no? Aviam, jo també estic d'acord, Aviam, el que està molt clar és que una cosa és la figura d'un personatge o d'un ciutadà normal de tot el país, que té el seu dret de parlar com qualsevol, però, clar, ell és una figura, que és el president, és el cap de l'Estat, i per tant, esclar, té que vigilar el que diu, com a cap de l'Estat, no? I llavors la repercussió que té, perquè, esclar, és claríssim que una web del cap de l'Estat, la repercussió que té no és la mateixa que qualsevol cantant o jugador de futbol. Per tant, té que vigilar realment amb els continguts. Estic d'acord, no ho ve.
Bé, senyor, jo crec que possiblement si el rei hagués dit això mateix en l'acte que va tenir el dematí, l'obertura de l'any judicial, tothom hauria entès millor, diguem-ho així.
Que s'hagués dit en un acte institucional.
Exacte, sí. Mm-hmm. També podeu va fer, no sé, ara faig un judici així, que no és, possiblement és absolutament personal, va dir, per no donar-hi precisament tanta solemnitat, no? Va dir, bueno, escolteu, això ja... Mm-hmm. Passa un d'allò. És cert que amb aquesta pàgina web qualsevol ciutadà hi pot escriure en aquest moment. El que no et garanteixen mai és que et responguin.
No, és així. Pensava que són així.
Sí. No,
coses de la xarxa.
Hi ha una d'allò, hi ha una finestreta d'aquelles que, doncs, que identificant-te, evidentment, doncs pots fer les...
També ha investigat vostè, senyor Gai.
Sí, bueno, això de la xarxa més o menys, no gaire més enllà amb això de la informàtica, però amb això jo no porto la Constitució així a sobre.
Bé, i parlant de la Constitució, senyors, ahir va ser molt interessant també que el president Artur Mas, en l'acte del lliurament de la medalla d'or de la Generalitat a títol pòstum a l'expresident del Parlament, Heribert Barrera, va parlar d'estat propi i del que això comporta de rebuig a la Constitució. Va arribar a dir, Heribert Barrera tenia raó quan deia això, no? Quan defensava l'estat propi i rebutjava aquesta Constitució de la Unitat d'Espanya. Vostès com interpreten això i bé, més enllà d'això, com veuen la reunió de demà de Mas amb Rajoy també?
Bé, el senyor Heribert Barrera, quan ell va dir exactament aquestes frases, era un context històric diferent, és evident que el context històric del senyor Heribert Barrera amb el actual ha variat sensiblement. El millor possiblement el senyor Artur Mas en aquell moment quan el senyor Heribert Barrera va dir això millor no hagués estat d'acord perquè la situació era diferent. Però clar, ara resulta que pràcticament després de tot el que hem vist, aquelles frases que en aquell moment doncs, potser podien haver semblat molt avançades o potser molt ràpides, són de plena actualitat, són de plena actualitat. Per tant, el president Mas, jo crec que li ha fet un important homenatge a la viuda i que d'alguna forma, bé, ha sigut una persona que va fer molt per Catalunya i, evidentment, com a president també del Parlament, pues, va ser una mica més adelantat. És a dir, tot això jo diria que són timings en què, al millor, la finalitat que tu vols és la mateixa, però uns volen anar amb una velocitat i altres volen anar amb una altra. Sí. Aleshores, a vegades, el trencament de cop d'avui per demà pot ser dificultós i hi ha altres forces i hi ha altres persones que creuen que potser es té que anar fent pas per pas, fent estació per estació i arribar a bon port.
Sí, Heribert Barrera, recordem-ho que ja als anys 80 demanava l'autodeterminació i feia uns comentaris que...
Però possiblement, si ara avui visqués, pues, potser seria una persona totalment d'actualitat d'acord amb el president Artur Mas.
Sí, senyor Noguer, senyor Gai.
Bé, jo de la figura del president del Parlament, que no hem d'oblidar, jo no tinc aquí l'Estatut damunt de la taula, no, però, si no tinc mal entès, és la segona figura...
La segona autoritat de Catalunya.
Sí, també té el tractament de molt honorable.
Certament, sí.
Jo el voldria recordar en aquell primer Parlament que ell va fer, en certa manera va fer, salvant totes les distàncies ideològiques i que es vulguin, el que va fer en Santiago Carrillo. És a dir, va fer possible un primer govern estable a Catalunya. Recordem que Convergència en aquell moment, i dic Convergència en singular, no tenia la majoria necessària en el Parlament de Catalunya i que el suport d'Esquerra Republicana i concretament doncs, de la figura gairebé personal del president Barrera va fer possible doncs, aquell primer govern estable que era molt necessari, em sembla a mi, per Catalunya en aquell moment.
No? L'any 80, on curiosament l'equivalent al tripartit d'esquerres d'aleshores sumava i no va... Sí. I no va, o sigui, va, Barrera va fer el que no va fer després Carod Rovira.
Exacte. Per tant, jo crec que és un servei que possiblement ha passat una mica desapercebut perquè té un matís molt, molt polític, molt partidista, si se'm permet l'expressió, però que crec que en aquell moment era molt necessari a Catalunya, perquè després hem vist que no sempre aquests tripartits donen els resultats que estic convençut que es pretenien, i un tripartit l'any 80, ja sé que estem fent política ficció,
sí. Doncs retrospectiva, hauria
pogut tenir unes conseqüències com a mínim que... estranyes, no?
Sí.
Per tant, és un servei al país important, em sembla.
Josep Maria, no, que última intervenció.
Aquí sí, parlàveu de Ribert Barrera, però l'altra qüestió era aquesta visita, el resultat d'aquest contacte a Madrid del president de la Generalitat. Jo penso que en aquesta reunió torna el president amb una millora substancial en el tracte de l'Estat a Catalunya, és a dir, sobretot en matèria econòmica, i en un canvi en les actituds de pressi cap a Catalunya, o hi ha això, o el que hi haurà serà eleccions anticipades a Catalunya i radicalització de les posicions respecte a tota aquesta qüestió de la independència i d'aquesta, diguem-ne, pugna amb l'Estat. Per tant, jo penso que per poc intel·ligents que siguin el Partit Popular, intentaran que els primers fruits d'aquesta reunió siguin evidents i que vagin en aquest sentit de matèria econòmica i de canvi d'actituds. Perquè a partir d'aquí es pot suavitzar molt la situació.
Doncs
perquè
veurem.
Que... Perdó.
No,
simplement que ja havíem parlat d'aquesta qüestió en el sentit de que si hi ha una manifestació a Barcelona no vol dir que tothom sigui plenament independentista, però sí que hi ha un acord unànime de desacord en la qüestió del tracte a Catalunya, i per tant, si això no millora, sí que radicalitzarà i que acabarà tothom sent veritablement independentista.
Ho deixem aquí i esperem que la reunió de demà entre Artur Mas i Mariano Rajoy a la Moncloa sigui beneficiosa per tothom més enllà de les ideologies de cadascú. Gràcies des de Girona, Josep Maria Noguer i Josep Víctor Gay, i des d'aquí, des de Barcelona, Josep Lluís Marriera. Bon dia a tots tres, fins la propera.
Adéu-siau a tots.
Són les 9, titulars que ens porta el Gerard Carrion, després el comentari de Josep Maria Carbonell, i després parlarem de la història de Ràdio Estel dels primers anys, amb el primer director d'aquesta casa, Francesc Vinyes, que ens visita per parlar del sopar del 4 d'octubre a 8:45 al Palau de Congressos de Barcelona. Aprofitem per dir-vos que si voleu reservar localitat, lloc, plaça per aquest sopar, l'únic que heu de fer és trucar al 93 409 27 70. Tot això i també l'espai Naturalment Doctor Pros fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, es reuneix avui amb els presidents de les diputacions catalanes per posar les bases d'un nou model de finançament en la línia del concert econòmic. Mas i els presidents de les quatre diputacions signaran un conveni per explorar com coordinar les seves estructures per recaptar impostos locals. Es tracta, doncs, d'un primer pas de cara a crear l'agència tributària pròpia. La capella ardent amb les restes mortals de Santiago Carrillo, mort ahir als 97 anys, estarà instal·lada a l'auditori Marcelino Camacho de la seu de Comissions Obreres a Madrid perquè l'històric dirigent del Partit Comunista d'Espanya rebi l'últim adeu. L'auditori estarà obert al públic des de les 10 d'aquest matí fins a 9:45 de la nit. I per primera vegada el president del govern espanyol s'haurà de pronunciar directament sobre la multitudinària manifestació de la Diada. Avui, Rajoy haurà de respondre concretament a dues preguntes al Congrés sobre la manifestació independentista de la Diada. Les qüestions les adreçaran des de Convergència i Unió i també d'UPyD. I el rei Joan Carles va reaccionar ahir a l'onada independentista que es fa notar a Catalunya. Va avisar que les dificultats econòmiques, polítiques i socials només se superaran si els espanyols actuen units. De la seva banda, el portaveu del govern català, Francesc Homs, va assegurar que, evidentment, el govern no se sent al·ludit perquè fa temps Catalunya planteja un conjunt de propostes que, en qualsevol cas, no són quimeres. I continua la vaga encoberta dels treballadors de Renfe, una acció de protesta que provoca retards d'uns 30 minuts a totes les línies de Rodalies de Catalunya. Connectem aquesta hora amb Transmet per saber com se circula els transports públics de l'àrea de Barcelona. Rosa Aris, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Atenció, en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que s'estan registrant retards d'uns 30 minuts a les línies R1, R2 i R3. Situació tranquil·la, però sense incidències a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat. Són les dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Ens actualitzem a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Un comentari que avui ens fa el degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. En aquests dies d'enorme tensió i agitació política en els països àrabs, com a conseqüència de la guerra civil a Síria i de l'assetjament a les ambaixades occidentals a l'Orient, Beirut ha acollit el papa Benet XVI. Per la seva situació geogràfica, per la seva composició religiosa, per la seva sagnant història recent i per la seva mateixa dependència des de fa anys de Síria, qualsevol viatge a Beirut hauria estat difícil. Aquesta vegada, però, semblava impossible. I precisament perquè era quasi impossible, aquest viatge ha tingut un valor emblemàtic. Més enllà del valor de suport i estima a la minoria cristiana del Líban i, en general, als cristians de l'Orient Mitjà, la presència del papa ha representat una crida a la pau, a la convivència, al respecte i al diàleg entre les diferents religions abrahàmiques que conviuen, com sabem, malament en aquell territori tan important de la història humana. Aquelles terres han estat el bressol del Déu d'Israel, del Jesús, dels cristians i del profeta Mahoma. Ara, els cristians, cada vegada més minoritaris, es troben en l'obligació d'emigrar cap a Occident davant la pressió dels grups islamistes i els diferents conflictes civils. Els cristians, erròniament, estan vistos com minories occidentalitzades imposades en aquells països, quan, en la gran majoria dels casos, són poblacions presents en aquells territoris des de fa molts segles, fins i tot abans de la predicació de Mahoma. La visita del Sant Pare a Beirut haurà d'empènyer molt més la nostra estima i solidaritat amb els cristians de l'Orient Mitjà. El seu viatge valent, la seva crida a la pau, a la convivència i al diàleg hauria de ser també el nostre. La primavera àrab, inicialment impulsada per grups que demanaven una democratització de les estructures de poder autoritàries, està decantant-se en favor dels grups radicals islamistes i podria significar un pas més en contra dels cristians. De la mateixa manera que nosaltres defensem la llibertat religiosa a les societats occidentals, els països àrabs, i en general els països de majoria musulmanes, han d'assegurar la llibertat religiosa dels cristians i d'altres confessions. Sense assegurar aquesta llibertat de culte, sense assegurar la llibertat religiosa, l'horitzó de nous autoritarismes de matriu religiosa poden convertir-se en una nova plaga. Per tot plegat, aquest viatge en aquests moments convulsos té un valor molt gran i el suport de tots els cristians més enllà de les diferents denominacions. És una reivindicació de la convivència i el diàleg que tal vegada encara són possibles. Bon dia.
Ràdio Estel.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Soc Piberín Vallès. El proper 4 d'octubre tindrà lloc la nit de Ràdio Esteu i Catalunya Cristiana. Si vols aconseguir el cartell original del sopar, no dubtis, vine. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Triar a Hipercor mai et surt car.
Perquè trobaràs la màxima qualitat al millor preu.
Ara tot un 10% de descompte en grans electrodomèstics de la marca Bosch.
Frigorífics, rentadores, rentavaixelles, forns i plaques amb la garantia de la marca Bosch i tot un 10% de descompte a Hipercor.
I a més, podràs pagar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos o el 31 de març de 2013.
Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93-443-3040.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Encetem avui una secció temporal dedicada a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, al sopar del 4 d'octubre. Sentíeu ara anunciat aquest esdeveniment, un sopar a benefici de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. I avui volem començar aquesta secció recordant el que és la prehistòria, els orígens i els primers anys de Ràdio Estel. Ho farem en conversa amb Francesc Vinyes, que ens acompanya juntament amb la Núria Ortín, que és la coordinadora del sopar i les relacions públiques de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola amb una potència de 10 quilowatts en el 106.6 del dial de freqüència modulada.
Aquesta veu de la Maria Matilde Almendros sonava, si no recordo malament, el juliol de 1994, quan començava Ràdio Estel. Francesc Vinyes, bon dia.
Bon dia.
Francesc Vinyes és enginyer industrial, va ser un dels primers artífecs de Ràdio Estel i el primer director executiu de l'emissora. Núria Ortín, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com estan els preparatius del sopar? Suposo que al màxim de potència.
A tota màquina.
No la potència de Ràdio Estel dels quilowatts, sinó la potència...
Els 10 quilowatts estem.
N'haurem d'estar més, abans del 4 d'octubre. Francesc Vinyes, benvinguts a casa seva. Vostè va ser el primer director, doncs els primers 2-3 anys. Li volem demanar que ens parli una mica de com va ser el projecte. Hi ha tres noms propis: mossèn Joaquim Maria Martínez Roura, el cardenal Narcís Jubany, que era arquebisbe de Barcelona a finals dels 80, i el pare de vostè, Joan Vinyes, el conegut i estimat Joan Vinyes.
Doncs sí, aquestes van ser les tres persones que a finals del 86 i sobretot primer semestre del 87 van estar pensant l'oportunitat de demanar la concessió d'una emissora radiofònica, una emissora eclesial amb un clar missatge, un clar objectiu evangelitzador. Hauríem de situar-nos en el context d'aquella època. Pensem que la tradició de l'emissora de Barcelona no havia estat mai de tenir un mitjà propi, tenia algunes accions en Ràdio Sabadell que en aquell moment estava associada a la cadena COPE. La cadena COPE era una munió d'emissores diocesanes, algunes dels jesuïtes, de la Congregació dels Jesuïtes, dels dominics també, que van anar sortint a Espanya la dècada del 1900, a partir del 1940, i que a partir del 80 s'estableixen amb cadena, fan una xarxa de cadenes potents. Pensem que el 83 s'incorpora Luis del Olmo amb el seu programa Protagonistes, i el 84 s'incorpora l'Encarna Sánchez. Això li donen tota una dimensió comercial molt forta, i era una de les cadenes que competia amb la Ràdio Nacional d'Espanya, la SER i la Onda Cero. Llavors, en aquest context, però molt, podríem dir, mercantilista, doncs el doctor Jubany no es trobava massa còmode, i a més la cadena, la seu, era a Madrid, i aleshores va pensar que potser era el moment de tenir una emissora pròpia al Bisbat de Barcelona. I com que la Generalitat de Catalunya obria un procés de concessió, van a tenir diferents converses amb mossèn Martínez i el meu pare Joan Vinyes, i van veure que potser era el moment. I així es va ser, i van demanar la concessió d'una... Es va fer un projecte del qual vaig participar, estem parlant de final del 86, primers del 87.
És la Fundació Missatge Humà i Cristià, ja amb aquest nom?
Correcte. Llavors, el cardenal Jubany, molt bona la pregunta, va veure que la titularitat de l'emissora preferia que no fos l'arquebisbat, sinó que va crear una fundació canònica, la Fundació Missatge Humà i Cristià, que fos la que demanés l'emissora. A correcuita es va fer la fundació, el doctor Tresserra, en aquell moment canceller del bisbat, el bisbe emèrit de Solsona,
sí, Jaume Tresserra.
En Jaume Tresserra va fer els estatuts, es va muntar la fundació i va fer tot un projecte tècnic, i el 13 de febrer del 1987 es presenta la sol·licitud de concessió d'una emissora amb modulació de freqüència a la Generalitat de Catalunya. Es munta un patronat, es crea el projecte, s'estructura la programació, es va treballant, però les coses administratives eren lentes, i penseu que el procés no s'obre oficialment fins al 89. Es torna a fer la sol·licitud oficial al 89 i la concessió no arriba fins al 91. Llavors, el 91, doncs, clar, el patronat ja no tenia... Ja havia canviat algunes persones, ja no era bisbe de Barcelona el doctor Jubany.
Havia canviat
el cardenal Carles, el mossèn Martínez ja no era el delegat de mitjans de comunicació, i llavors tot plegat, doncs, clar, ja no hi havia aquell entusiasme de l'època, però bueno, el meu pare en concret, doncs, sí que continuava amb el seu entusiasme, es va tornar a refer el patronat, i, però hi havia un problema, que era, estàvem a les portes dels Jocs Olímpics, i aleshores va haver-hi una normativa de l'Ajuntament en què totes les emissores que estaven a Montjuïc havien de situar els seus sistemes radiants a la Torre de Collserola. Com que la concessió, perdoneu una mica el rotllo, però
no
és la prehistòria.
Ho entenem perfectament.
Perquè veieu totes les dificultats que van haver-hi. I aleshores resulta que havíem demanat la concessió per una localització, es tenia que localitzar l'emissora en els Salesians del Tibidabo, no, del Tibidabo, perdona, no de Montjuïc, m'he equivocat, les emissores del Tibidabo, i aleshores vam haver de canviar les coordenades i el sistema radiant. I aleshores vam tenir que demanar un canvi de característiques tècniques perquè la concessió ens l'havien donat amb unes altres característiques tècniques.
Tot això va retardar l'inici de ràdio, estar fins al 94.
Exacte. Va arribar al 93 la concessió, i aleshores al 94 ja ens situem.
Vaja, una prehistòria llarga, des de finals del 86 fins al 94.
Correcte.
Bé, sobre el sopar, digue'ns, Francesc Vinyes, que tu també hi seràs.
Home, evidentment, no podria ser d'una altra manera, hi serem amb la meva mare, i invitant a moltes persones que hi puguin ser-hi i recordar la presència del meu pare.
La seva mare, que com està en aquests moments?
Molt bé, amb 91 anys i amb entusiasme, amb el cap clar, i doncs seguint Ràdio Estel, és una gran oïdora de Ràdio Estel.
Deixi'm que recordi el seu pare, Joan Vinyes, que va estar lúcid fins al final, estimant Ràdio Estel, ajudant-nos, a mi mateix, presentant aquest programa, El Primer Cafè, m'ajudava molt, em deia això, no tinguis protagonisme a les tertúlies, bé, unes indicacions que podrien fer seves tots els nostres companys de la casa, i recordem que ens deixava a finals de gener del 2001, ja fa més de 10 anys, però això, lúcid fins al final, Joan Vinyes, també el recordem, igual que recordem el bisbe Joan Carrera, que va ser una figura important en els primers anys. Ara fa 18.
Ara entrarem en Joan Carrera perquè va ser qui va reprendre el projecte. El 83, quan es concedeix ja l'aprovació del canvi de característiques, hi havia un any per sortir en antena. I aleshores, dins la diòcesi, qui va prendre tota la força i el suport per engegar Ràdio Estel va ser el bisbe Joan Carrera, evidentment.
Bé, Núria, tu que també vas estar els primers anys, més jovenet en
sí,
aquest cas,
bueno, ara ja que el doctor Joan Vinyes. Farà 18 anys de la inauguració oficial, sí. Que llavors estàvem als estudis, els teníem Avinguda Diagonal, entre Passeig de Gràcia i Rambla de Catalunya, 460, que compartíem.
Sí, amb Ràdio Salut.
Sí, Ràdio Salut, i bueno, va ser un temps que tots els que hem passat per allà, jo crec que el recordem amb molta, molta, molta estima, perquè va ser un moment de passió, d'aprendre, érem tots molt petitons, però amb moltes ganes, bueno, hi havia molts voluntaris, hi havia, es respirava una passió i un...
Molta humanitat i molta amistat,
molt,
oi?
Molt, molt. D'allà van sortir, de fet, moltes persones que ara ja brillen per si soles, també, no? Però va ser un moment històric molt maco, ja parlem de fa 18 anys.
I també, Paco, amb les dificultats d'inserir-se en el mercat radiofònic que també existia, no? I econòmiques, logístiques...
Moltes, moltes, llavors, hi havia en aquell moment unes característiques que m'agradaria recordar, i algunes persones, pensem amb el Ramon Freixet, el primer director de programes, perquè llavors ja ens hem situat en el 84, que el bisbe Carrera torna a demanar-me, jo m'havia desvinculat del projecte,
el 94,
em torna a demanar, el 94. Em torna a demanar la col·laboració, que és quan assumeixo la direcció, amb el Ramon Freixet, que ja estava col·laborant des de feia uns mesos amb el projecte com a director de programació, i amb l'Albert Baixet, que portava la qüestió de la gerència. I aleshores, la col·laboració d'aquella munió de voluntaris, com senyora, que va ser molt interessant recollir tota la col·laboració de tantes persones joves, amb molta il·lusió, amb molt interès, manca d'experiència, però...
La gent que estava a la fundació, no? I, bueno, jo recordo molt la Maria Figueres i el Joan.
Maria Figueres i el Joan Martí.
Són dos persones que crec que no podem oblidar.
Hem de recordar que van esmerçar molts esforços, moltes hores, molta il·lusió, van ser dos persones que amb una empenta impressionant.
Sí.
Maria Figueres, que també ens va deixar ara fa uns anys. Sí. En fi, al cel o a la terra tenim molta gent que ha estimat i estima Ràdio Estel. I els recordem. Alguna cosa més sobre el sopar per anar acabant ja, Núria o Francesc?
No, que és que vulguin, perquè avui era més important parlar una mica de la part històrica amb en Paco, però la gent que vulgui apuntar-se, que truquin al 93-409-2770 i els explicarem les passes que han de seguir el 4 d'octubre, 8:45, al Palau dels Congressos de Catalunya.
Doncs ara ves ràpid al despatx, perquè trucarà gent per apuntar-se a aquest sopar benèfic de Ràdio Estel i el setmanari Catalunya Cristiana. Sí, Francesc, una última...
El futur. Dir a tots els oïdors que segueixin escoltant Ràdio Estel, que segueixin ajudant-la, que segueixin promovent-la, perquè és una eina molt bona a les mans que tenim per comunicar a la gent el missatge evangelitzador.
Un estil propi, com deia algun dels lemes, no? Estil propi per a molta gent.
Per a molta gent.
Música, però també programes, aquesta programació que també va generar el seu debat en el seu moment. Vostè va conèixer, segur, Francesc, aquest debat.
Sí, perquè ha de complir molts objectius, no? Però és possible.
Moltes gràcies novament, Paco Vinyes, primer director de Ràdio Estel. Ara fa 18 anys, per tant, complim la majoria d'edat. I gràcies, Núria. Ens retrobarem amb més personatges dels inicis i del present de Ràdio Estel.
Històric.
Fins aviat. Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Hola, sóc la Marta Cailà.
Hola, i jo, l'Òscar Dalmau.
Serem els encarregats de presentar la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
El dia 4 d'octubre, vine a sopar.
T'esperem a 9:45 al Palau de Congressos de Catalunya. I ara espera que ho farem a la de dos, eh? Una, dues i tres.
Jo també hi seré.
Clar, evidentment, perquè si estarem allà presentant...
El 4 d'octubre, 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa.
Aquesta setmana, les escoles concertades pateixen conseqüències de les retallades econòmiques. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
És un quart i mig de deu. Després de parlar de la història de Ràdio Estel, parlarem de la història en general i de la història de l'Església amb el seu art i el seu patrimoni. Com sempre, cada setmana amb Josep Maria Martí Bonet, aquesta temporada, els dimecres, aquest raconet per la història i l'art i el patrimoni. Doctor Martí Bonet, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, i que plou.
Sí, gràcies, plou, i beneficiosa la pluja pels camps, per les collites
i per tots.
I per tots, per la humanitat que necessita aigua.
Oh, i tant.
Avui parlem de bisbes eminents de Barcelona. Barcelona, tot i que no era la diòcesi primada, l'arxidiòcesi històrica, com sí que ho era Tarragona, però va tenir ja des del segle IV bisbes eminents. Parlem-ne.
Molt importants. Concretament, sabeu vosaltres que hi havia concilis, per exemple, el concili de Nicea, després hi va haver el concili de Sàrdica, diversos concilis. Doncs bé, el que portava la veu cantant era un bisbe que era de Còrdoba, i a la vegada formaven equip amb el bisbe de Jaén, de Saragossa, d'Astorga, de Mèrida i del de Barcelona. Eren uns 6 individus que realment s'imposaven pràcticament en l'aspecte teològic, podríem dir, al rest dels altres bisbes. Eren les veus més preeminents, podríem dir, dels concilis. I un d'aquests era precisament Pretextat, bisbe de Barcelona. Després de Pretextat, aquest famós bisbe, un gran teòleg, després ve un altre que és encara més gran, que és Sant Pacià. Sant Pacià és un gran bisbe de Barcelona, que els seus escrits encara els llegim avui dia. O sigui, nosaltres, els sacerdots, que llegim el breviari, doncs llegim moltes vegades fragments de les cartes o dels tractats de Sant Pacià. I després ve un altre que no és que hagi sobresortit massa, però que té al seu costat un gran personatge, que és el bisbe, es diu Lampi, que va ser bisbe segur de Barcelona en el 394. I dic que és molt important perquè al seu costat hi ha un prevere. Aquí a Barcelona teníem un prevere que es deia Paulí, que després serà Sant Paulí de Nola, ni més ni menys. En Paulí, es deia Pons Paulí, Poncius Paulinus, va néixer a Bordeus, era la fortuna primera de l'Imperi Romà, va ser cònsol de Roma, va ser governador de diverses regions, podríem dir, d'Itàlia. Era un gran personatge, indiscutiblement, en el segle IV, a final del segle IV, era un gran personatge. I es va convertir, precisament, veient prodigis en el sepulcre de Sant Fèlix de Nola. I allà, doncs, va ser batejat. Estava casat, precisament, amb una noia que era, segurament, d'aquí a vora de Barcelona, que es deia Teràcia. No és que sigués de Terrassa, però sí que es deia Teràcia.
Sí.
Van tenir un fill. Aquest fillet se'ls hi va morir, aquí a Barcelona. I concretament, doncs, els van voler-lo enterrar Sant Just i Sant Pastor d'Alcalà d'Henares. Deus aquí, doncs, que és molt possible que el nostre Paulí sigués el fundador de la parròquia de Sant Just i Sant Pastor, perquè era també molt devot d'aquests dos màrtirs espanyols. Va ser acusat i gràcies precisament a la intercessió de Sant Fèlix de Nola, doncs va poder sobresortir. És molt important perquè era un home que tenia una fortuna enorme. I doncs va ser sacerdot de Barcelona. I sabem exactament perquè ens ho explica un historiador molt seriós, sabem exactament com va ser. Diu que un dia, a la nit de Nadal, exactament doncs, en el 390, 93, més ben dit, 393, a la nit de Nadal, doncs diu que estàvem tots a la catedral de Barcelona i la gent, unànimament, li van exigir amb el bisbe que ordenés amb aquell seglar, que era Paulí. I ell va fer resistència i al final el va ordenar. Li va imposar les mans i el tenim ja sacerdot de Barcelona. Paulí, que després serà Paulí de Nola, famós Paulí de Nola. Què feia aquest home aquí a Barcelona? Es dedicava amb la seva esposa doncs, a fer pregària i a fer com una espècie de monjos, eren monjos, que estaven al costat, diu, de Barcelona. O sigui, concretament, molt possible que sigui Sant Pau del Camp. Allà tenien com una espècie de cenobi, de monestir, allà vivien. I vivien, precisament, eren molt pietosos, es dedicaven, doncs, precisament a la lectura de la Sagrada Bíblia, feien, doncs, la seva pregària conjuntament. Allà, precisament, va iniciar-se, això és el gran que és Barcelona, allà es va iniciar, precisament, l'ús de la campana. Per això la campana en diuen Nola, perquè motiu de Sant Paulí de Nola, la campana. Heus aquí, doncs, aquest gran personatge. I per què el van fer capellà? Doncs simplement perquè els capellans deixaven doncs, la seva fortuna o el que tenien els diners a la diòcesi. I aquí els barcelonins, que eren molt pillos, van dir, bueno, el farem capellà i així tota la fortuna, però els hi va sortir malament això, perquè el Paulí de Nola doncs, va dir, no, jo estaré aquí un temps i després marxaré cap a Nola, que és el meu lloc que realment m'agrada estar. I així, enganyats, els barcelonins, podríem dir, van tenir a Sant Paulí de Nola durant un any o dos anys, una cosa així, molt poc temps, i després va anar a Nola i allà el van elegir bisbe.
Aclarim que un sacerdot ordenat casat, perquè tota la tradició del celibat no s'havia instaurat encara, no?, en el sacerdot.
Sí, era, no dic normal, però era bastant comú, podríem dir, el que molts sacerdots estiguessin casats.
Moltes gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet, per haver vingut avui a parlar de bisbes eminents de Barcelona. Continuarem dimecres vinent amb més temes.
Sí, és molt interessant. Això d'aquí a Barcelona d'on vol de sí.
Gràcies i bon dia.
Parlarem el pròxim dia dels bisbes visigots.
Doncs així ho farem. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ara són 2:15, els titulars que ens porta el Gerard Carrión, després l'espai Naturalment Doctor Pros.
Hola, bon dia. Poc més de 24 hores de la reunió a la Moncloa entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el català Artur Mas, el cap de l'executiu espanyol ha parlat clar. Diu no a la proposta del pacte fiscal aprovada pel Parlament de Catalunya. Ha estat en una resposta a la sessió de control al Congrés feta pel diputat de Convergència i Unió, Pere Macias. I el president de la Generalitat, Artur Mas, es reuneix avui amb els presidents de les diputacions catalanes per posar les bases d'un nou model de finançament en la línia del concert econòmic. Mas i els presidents de les quatre diputacions signaran un conveni per explorar com coordinar les seves estructures per recaptar impostos locals. Es tracta, doncs, d'un primer pas de cara a crear l'agència tributària pròpia. La capella ardent amb les restes mortals de Santiago Carrillo, mort ahir als 97 anys, estarà instal·lada a l'Auditori Marcelino Camacho de la seu de Comissions Obreres a Madrid. L'auditori estarà obert doncs, a partir de les 10 del matí fins a 9:45 de la nit. Per primera vegada, el president del govern espanyol s'haurà de pronunciar directament sobre la multitudinària manifestació de la Diada. Avui, Mariano Rajoy haurà de respondre concretament a dues preguntes al Congrés sobre la manifestació independentista de la Diada. I de la plana esportiva, Tito Vilanova ha convocat 19 jugadors per encetar la Champions d'avui contra l'Espàrtac de Moscou. El partit a 9:15 del vespre d'avui.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Rega et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Rega. Actualitzem el dia només per tu.
Viatja amb el Club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Geòrgia, viatja a la Terra Cristiana al Caucas de l'11 al 17 d'octubre. Terra Santa, del 29 de novembre al 6 de desembre. Etiòpia, del 12 al 24 de gener de 2013. Al Club Més Amics volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé.
Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Comencem l'espai, naturalment, doctor Pros, que fem amb la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar, garantia per a la nostra remineralització, una aigua de mar que es pot consumir per via nasal i neteja de sinus, i també per via oral, de Quinton Hipertònic i Isotònic, de l'aigua de mar Quinton. Parlarem, evidentment, com sempre, però també escoltarem el testimoni d'un pacient que s'ha acollit a la medicina natural i comentarem altres aspectes d'aquesta medicina. Ens acompanya, com sempre, Miquel Pros, metge especialitzat en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Com estem? Ha arribat la pluja?
Afortunadament. Estupendo.
És pluja d'aigua, no d'aigua de mar, però sí d'aigua necessària, per a tothom.
Penso que tots hem d'estar contents perquè tothom estava molt carregat i això, doncs, naturalment ens alleugera.
Ha arribat ara a Barcelona. Sabem que els últims dies ha plogut a diferents llocs de Catalunya, però no massa. Convé que plogui més, oi?
Sí, avui em deien ara a Solius i a Calonja i tot això d'allà dalt està plovent força, voltant els pagesos deuen estar contents.
Molt bé. Saludem, d'altra banda, Joan Bou Jové. Ell és advocat de professió, té 49 anys, és el director de Finques Bou, també pacient de medicina natural. Senyor Joan Bou, benvingut, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Vaja, content d'haver-se beneficiat de la medicina natural. Què ens pot explicar del que vostè fa? Per què es visita amb el doctor Pros?
Bueno, hi ha una coneixença de fa molts anys a través del meu pare, que ja des de l'època del curotel Hipòcrates a Sant Feliu de Guíxols, i bé, doncs periòdicament em poso les seves mans perquè em vagi afinant, no? Una mica per compensar aquesta vida sedentària i de i d'estar al despatx moltes hores, no?
Això del Curotel de Sant Feliu de Guíxols ens remuntem a l'any 78, no? 1978, fa més de 30 anys.
Sí, o sigui, en realitat el teu pare, Joan, ja forma part de la història de la medicina natural, perquè jo sempre dic que el seu pare, Martí Bou, és l'home que té l'antena més alta de tot el país. O sigui, per tant, quan va saber que, a Sant Feliu s'obria un Curotel, va voler saber què era el Curotel. I, de fet, t'haig de recordar, Joan, que amb el teu pare vàrem estar fent un viatge per Alemanya amb diferents clíniques, que el seu pare és abogat, i llavors hi havia una iniciativa amb capital belga de muntar una clínica en el nostre país. Em van vindre a buscar i llavors vam anar a veure clíniques a fora i ell, esclar, va actuar al meu costat per intentar defensar-me, no?, davant d'una gent, jo sóc metge i, per tant, de històries de negocis no en tenia ni idea, ni en tinc ni idea, no? Per tant, doncs, el teu pare està molt vinculat, perquè va ser una època molt, molt bonica, i es van fer moltes coses, i ell també va intervindre, es va fer a Calonge, no sé si tu eres molt petit, no ho recordaràs, però es va fer un homenatge amb un personatge de la medicina natural, el doctor Wiedemann, un metge alemany, perquè durant aquesta època del Curotel va ser una època molt activa en el sentit de fer coses a favor de la medicina natural. Des d'allà estant es va muntar l'Associació Espanyola de Metges Naturistes i llavors doncs, el Curotel va ser un lloc de formació de molts metges que avui tenen consultes arreu de tot l'estat espanyol i que van passar per allà a fer estaixos de mig any, no?, d'un any, etc. Per tant, doncs, molt agraït a la família Bou.
Un repàs històric al que acaba de fer el doctor Miquel Pros i avui amb la presència de Joan Bou, que, vaja, pel que ens diu, el que fa és una mica passar la ITB, és a dir, aquesta visita preventiva mínima d'un cop l'any, necessària i molt recomanable per tothom, especialment aquells oients que tenen, doncs, com vostè, 40, 50, o els que tinguin més anys, 60 o 70 encara més, és allò de no resignar-se i de cuidar-se bé de forma preventiva. Això és molt important, no? I, doctor Pros, per la medicina natural,
sí, no,
cuidar-se.
Ja m'agradaria que en Joan Bou ens expliqués quins són els tractaments preferents, perquè, clar, allà fem una llarga bateria de coses, no? I ell, jo sé que, esclar, bé doncs cada 3 mesos, cada 6 mesos, sí, és allò de passar la ITB, no?
Sí.
Que jo, amb altres paraules, potser parlaria, és un concepte també molt nostre, medicina preventiva activa, és a dir, que no, en Joan no, no, no només fa el que seria un tractament preventiu, allò, doncs, un electro, una radiografia, perquè si fa mal aquí o fa mal allà, sinó que anem un punt més enllà, no? I llavors, amb això, Joan, què has après allà a casa nostra?
Bueno, bàsicament, amb el tema de pèrdua de pes, pues, a través de seguir cibada, la recomanació, sí, del doctor Pros de
menjar base de cibada,
doncs és una cosa que jo ho he recomanat sempre a tots els meus amics, perquè és que ho trobo quasi miraculós, és a dir, en el meu cas ho faig només per sopar, el resta del dia menjar absolutament normal com abans, però, bueno, de fer-ho, doncs, dels 5 dies de la setmana, doncs potser 3 o 4, només sopar un bol gran d'aquests d'esmorzar amb un puré de carbassó i flocs de cibada a dintre, doncs vaig baixar, en un parell de mesos, vaig baixar, no sé si 6 o 8 quilos.
Per tant, això ho ha hagut de fer, combatre la tendència al sobrepès. El veiem molt prim, els oients no el veuen, però ho podem dir.
Bueno, és, a mi la veritat m'ha anat de meravella. Vull dir, és una cosa que, a més, no m'ha costat massa esforç i veus que la gent es lia amb tot això dels règims, amb un esforç tremendo, pues, jo ho recomano a tothom perquè en el meu cas particular no m'ha representat massa esforç. És només... entro a la cuina a l'hora de sopar per sopar, o sigui, per agafar aquest bol de cibada i sortir de la cuina de seguida per no tindre tentacions. I és una cosa que va de meravella, vull dir, sense fer absolutament res més. I com ja he dit, menjar normal el resta de repassos, doncs els resultats són espectaculars.
A més de la part dietètica, quins tractaments li han fet? Ventoses? No sé.
Bé, també ja tinc un de la tensió, sembla ser, un dolor recurrent a la dreta de la columna, que cada vegada que hi vaig, amb la tècnica aquesta de les ventoses, és una cosa també absolutament sorprenent, perquè notes que el doctor t'ho toca i que a l'apretar tens un dolor intens i un cop feta la ventosa ha desaparegut, vull dir, en qüestió de 10 minuts. O sigui, també és una cosa absolutament sorprenent, no? De que només amb aquest curt espai de temps aconsegueixi solucionar-t'ho.
Molt bé. Alguna cosa més?
Bueno, també he anat alguna vegada allò, alguna època que t'agafa d'estar tantes hores sentat, doncs algun dolor d'esquena en particular, doncs a través d'un fisioterapeuta que té, que es diu Dani, també en diverses sessions hem aconseguit solucionar-ho, no? Un dolor que feia mesos que em durava, doncs a través d'anar tocant i anar estudiant quin era el punt, doncs també m'ho va aconseguir solucionar.
Bé, avui demanem als oients que si volen participar ho facin trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Avui especialment parlem de la medicina preventiva natural, però també d'altres temes que els oients vulguin plantejar avui aquí al doctor Pros o a Joan Bou, que ens visita per explicar-nos com es beneficia d'aquesta medicina natural. Doctor Pros.
No, jo afegiria que ara aquí, com que tenim la història clínica davant d'en Joan, doncs fixa't que gràcies a això que ell ha explicat de la civada o l'avena, civada en català, doncs fixa't com l'analítica s'ha normalitzat, és a dir, un colesterol doncs, de 250, no? Pum, baixa doncs,
que és molt alt, eh?
A 230, no? Els triglicèrids de 180 es planten amb 140, és a dir, això sense el que tu expliques, no? Sense cap esforç, vull dir que és un valor afegit, no? D'una de les propietats que té la civada. Ell, per exemple, potser tindries una tendència al sobrepès, que ho controles amb la civada, una tendència també a la pressió a pujar, i la civada també és hipotensora. És a dir, que hi ha gent, ahir mateix em vaig trobar una persona que estava una mica marejada, i llavors jo dic, escolta, dic, però si tens la pressió molt baixa. I dius, clar, diu, és que estic prenent, total, està prenent antihipertensius, però també està prenent la civada. Llavors, esclar, què ha passat? Que la civada també és hipotensora, un hipotensor més un altre hipotensor químic fa que un vagi arrossegant, doncs...
Aquestes baixades de pressió sí, perilloses, també.
Amb la qual en aquest cas, què ens estalviem? Que és el mateix que li pot... ens estalviarem un medicament de síntesi química. I ja no caldrà, perquè ja saps que et puja la pressió, doncs, mira, prens civada, baixes el pes i també et baixa la tensió.
Mm-hmm. Evitar aquest medicament que molts hipertensos prenen per prescripció mèdica, que és un medicament químic i que a la llarga doncs, pot donar efectes secundaris sempre que es pugui evitar. Doncs avui em sembla que l'edat de Joan Bou és molt significativa, a prop dels 50 anys molts dels que ens escolten es poden trobar en aquesta situació. Pressió que va pujant, medicament, doncs hi ha altres alternatives.
Sí, perquè és aquesta edat perillosa, jo diria perillosíssima, en la qual doncs, els infarts, l'angina de pit, és a dir, hi ha una sèrie d'amenaces que realment, doncs, pot ser preocupant, perquè el nivell de tensió que s'ha de suportar és el moment, l'edat de màxima pressió, no? I quan ell ara feia referència a això del Dani, es referies al TECAR, que és una eina, un invent d'un català de Barcelona, en un tal Calvet, que va inventar això de la hipertèrmia, allò que deien els grecs, doneu-me un mitjà per provocar febre i curaré totes les malalties, doncs ha sigut un català que ha fet realitat el somni d'un grec.
A través d'aquest massatge, és un massatge.
No, és un aparell que genera, una temperatura i llavors que això s'aplica juntament amb el massatge, les mateixes mans del terapeuta i l'electrode de la seva mà, doncs el passen per allà al lloc, en aquest cas, clar, amb ell li fem ventoses a la part dorsal, a la part superior, però quan estem parlant de les lumbars, que és on doncs, ell tenia aquest, o té el dolor aquest, li apliquem aquesta tècnica que es diu, es coneix com a TECAR, o INDIVA, és l'evolució de l'INDIVA, és el TECAR, i és una eina absolutament, jo diria, pragmàtica. Haig de dir que Això ho va inventar un català. On s'ha venut més aquest aparat és al Japó. Els japonesos, quan venen aquí a Barcelona, ja saps que van a Sagrada Família, al Parc Güell i el senyor Calvet.
Aprenen tot allò de bo que tenim i que de vegades no explotem prou aquí mateix. No
ho sabem, la veritat és que es desconeix.
Bé, avui parlant, com sempre, de medicina natural, a l'espai Naturalment Doctor Pros, amb el patrocini de Quinton, l'aigua de mar, garantia per a la nostra higiene nasal i també per al nostre equilibri global. Podeu trucar-nos, us animem a fer-ho quan passen 2:45, encara teniu uns quants minuts, al 93-409-2772, 93-409-2772, per dir la vostra sobre aquells temes que vulgueu plantejar avui al doctor Pros. Joan Bou ens visita parlant-nos de la medicina natural a la qual ell s'acull. Ens ha parlat de l'alimentació, molt important tenir en compte. No és qüestió de no menjar i passar gana quan volem reduir el pes, sinó de menjar equilibradament, i aquí la civada doncs, té un paper molt gran, com sempre ens recomana el doctor Pros. D'altra banda, senyor Bou, com combat vostè la vida sedentària, a part de la... dels consells mèdics i dels tractaments naturals? Fa una mica d'exercici, intenta fer-lo de tant en tant, caminar com a mínim?
Intento, sobretot, caps de setmana, i a baix tinc un gimnàs, el que passa que no hi vaig tot el que desitjaria perquè has de trobar el moment, però bé, i força voluntat per procurar anar-hi pel matí, no? Que és el moment que puc.
Tenim una trucada, Rosa de Sarrià. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
A Míriam, en concret li volia preguntar si són tan amables el doctor Pros, que jo, per la meva professió de terapeuta de Reiki, em venen pacients que estan molt carregades a nivell energètic, físic i emocional. Llavors, l'aigua de mar beguda també m'ajudaria a descarregar tota l'energia sobrant que recullo?
Doncs moltes gràcies per la seva pregunta, Rosa de Sarrià. Ens pot escoltar a través de la ràdio, si li
sembla. Sí, molt amable, i gràcies, felicitats
bon dia
pel programa.
Gràcies a vostè, adeu-siau. Bé, una pregunta
aquí,
concreta.
No sé, Ignasi i Joan, què heu captat, perquè no m'ha quedat massa clar, Rosa, quan ella és una terapeuta Reiki, això ho he entès perfectament, però quan explicava qui es carrega. Es carrega ella, la Rosa?
Ella, sí. Em sembla que...
De l'energia dels pacients, potser, no?
Exacte, i la vol alliberar i pregunta si l'aigua de mar l'ajuda a alliberar aquesta energia.
Bueno, aquí hi ha dues coses. Seguint l'exemple, precisament, d'en Joan Bou, que... esclar, si això ho sapigués, si la gent ho sapiguessin, això de les ventoses, hi hauria cua d'aquí a Sebastopol. Per què? Pel seu pragmatisme. En el cas de la Rosa, Rosa també et recomanaria doncs, que unes ventoses ben aplicades en uns punts concrets de l'esquena també t'ajudaran a alliberar aquesta energia negativa emmagatzemada, perquè en el fons no deixem de ser antenes que ens carreguem, doncs, clar, el que té més passa el que en té menys. Ara, en quant a l'aigua de mar, és sobretot quan hi ha, més que descarregar energia, l'aigua de mar el que donarà és energia, precisament, però energia positiva. Llavors, doncs, t'ajudarà potser a suportar més aquesta tensió. I, bueno, com sempre expliquem, doncs, llavors, si tirar mà d'una ampolleta hipertònica al dematí, que això és el que aconsellem sempre aquí, Rosa, una ampolla entre les 7 i les 9 del matí de l'aigua de mar Quinton, no?
Beguda per via oral, en aquest
oral,
cas.
Tu, Ignasi, ho fas, em sembla?
Sí, alguna
Joan,
vegada.
De moment,
ho
no
faig
fan
més
encara.
Per via nasal, però sí.
Per via nasal ho hauríem de fer-ho tots. Sí. I si, a més, practica Reiki, jo li recomanaria a tots aquelles pacients que té la Rosa, o pacients o clients, no sé com li diguis, doncs que es neteixessin el nas, que si tenim algun segon, doncs jo crec que això és important, anar incidint la importància extraordinària que té la higiene nasal. Bé, doncs Rosa, una ampolleta de 7 a 9 i 2 hores més tard una altra ampolleta d'aquest Quinton hipertònic.
Quinton hipertònic, el de via oral, també hi ha el Quinton isotònic, que és el de via nasal, amb diferents formats, oi?
Però et recomanaria, sobretot, Rosa, de descobrir el que doncs, aquí en Joan, que tinc aquí a la meva esquerra, ell és no vull dir un fanàtic en absolut, però que doncs, cada trimestre o cada 6 mesos, ell ja sap que quan està carregat, quan hi ha tensions, quan... i ja no pot més, doncs ja sap que aquell punt de l'esquena que és, bueno, aquell punt doncs, que de tant en tant apareix, doncs apliquem la ventosa i a més és que et canvia la cara, perquè les persones, segurament hi ha persones que m'estan escoltant, que ja són clients de la casa, i que ells ho saben. Jo els hi faig una fotografia abans de la ventosa i fem una fotografia després de la ventosa. És radicalment diferent l'aspecte de la cara. Hi ha una relaxació com si una acabés d'arribar de vacances. I no exagero. És a dir, això és una cosa que es pot comprovar.
Llavors, de manera, Rosa, que ens ha trucat de Sarrià, altres oients que vulguin, poden posar-se en contacte amb la consulta del doctor Pros trucant al 93 212 1504, 93 212 1504, allà al carrer Montaner, com també hi ha el balneari respiratori del carrer Camp, molt a prop de la plaça Bona Nova. Allà, doncs, en aquest balneari respiratori, els qui vulguin també poden sotmetre's a tractaments amb aigua, oi?
Bueno, esclar, mira, ara està arribant el moment. Ara és el moment en el qual el balneari a Sant Cugat, a Barcelona, s'omple de nens i de gent gran per evitar els grips. Ja, recordar una vegada més que els refredats, els grips, no és res més que l'acumulació de mocs. Els mocs a les cavitats nasals, el moc és, és el suport o el substracte sobre el qual germinaran virus i bacteris i fongs. O sigui, el nas és, jo diria, el foc d'infecció més important que tenim al cos. Per tant, és importantíssim netejar-se el nas amb aigua de mar, és a dir, l'esprai, el Quinton, en aquest cas l'isotònic, Quinton isotònic. Tothom, absolutament tothom, s'hauria de rentar el nas. No hi haurien ni grips, ni hi haurien constipats, la gent conservarien la seva audició, doncs, amb edats avançades, i ens estalviaríem una quantitat de disgustos, els nens, les otitis de repetició.
Animem tothom, no només aquells que tenen tendència a la congestió nasal,
sinusitis... No, per evitar.
De forma preventiva, també.
Seriosos, per pensar que aquests nens que comencen amb aquestes bronquitis encostipats de repetició, que es passen tot l'hivern encostipats, si tots aquests nens, els pares, tinguessin el costum d'ensenyar-los a rentar el nas, tot això no passaria.
Recordeu, amics oients, que encara teniu uns pocs minuts per trucar-nos, si voleu dir la vostra, al 93-409-2772, 93-409-2772, avui amb el doctor Miquel Pros, a l'Espai Naturalment, i amb Joan Bou, que com a advocat i director de Finques Bou, aquesta vida sedentària la intenta combatre a través de les visites preventives i els tractaments de la medicina natural. Vol afegir alguna cosa, senyor Bou?
Bueno, jo volia saber si renta el nas, el senyor Bou, també.
Bueno, ho vaig fent, sí. Vaig fent.
Bé, en tot cas, si no ho fa cada dia, l'anima, doctor Pros, a fer-ho cada dia.
Però volies afegir alguna cosa, no?
Sí, jo només, simplement, donada l'experiència particular meva, doncs animar tothom que ho vulgui intentar, perquè els resultats són realment espectaculars, no? I no ho recomanaria si fos una cosa que no m'hagués funcionat. En fi...
Doncs molt ben recomanable aquest seguiment preventiu, que també estalvia molt a la sanitat.
Exacte, Ignasi, clar, exacte. Perquè... És a dir, si això ho traduïssim amb números, imagina la quantitat, ja no estem parlant de patiment, però la quantitat de diners que podríem estalviar, no? Uh-huh. Perquè la gent deixaria d'això, diners que ens costen a tothom.
Clar, els medicaments finançats.
I el que significa per uns pares, ara imagina't, a les 3 de la matinada, una crisi d'asma, sortir corrents cap a l'Hospital Sant Joan de Déu, no? Que t'has d'aixecar, que llavors has de buscar el substitut que cuidi el nen, aquell dia no pots anar a la feina. És a dir, que, clar, si això ho traduïm en números, és absolutament catastròfic. Doncs la medicina natural, jo crec, és quelcom que ben aplicat pot significar un estalvi econòmic molt, però que molt important.
Avui, doctor Pros, vostè ha parlat de Solius al principi del programa, comentant que està plovent, potser ara més que a Barcelona, les últimes hores, ahir i abans d'ahir. A Solius hi ha aquesta consulta per als caps de setmana, consulta de visita mèdica, els dissabte, sí, concretament, allà a prop del monestir de Solius, en un entorn privilegiat, oi?
Sí, molt protegit, doncs, per aquests monjos, i llavors també hi ha les monges de Sant Josep, que són aquelles monges que tenen clíniques, no sé si Girona i l'estat espanyol, i que venen a Solius precisament a reciclar-se, perquè els encanta vindre a Solius, perquè aquesta atmosfera de pau, de tranquil·litat, és a dir, venen a carregar la bateria.
I per als oients de les comarques de Girona que vulguin, doncs allà poden també demanar visita amb el doctor, però els dissabtes, en aquest cas.
Sí, exactament, sí.
Moltes gràcies, doctor Miquel Pros, per la conversa d'avui. Vol comentar alguna cosa més com a conclusió, alguna recomanació?
No, aprofitant doncs, que estem a un pas de la tardor, o estem entrant a la tardor, doncs que la gent, jo crec que aquí haurien d'afinar i doncs afegir el consell sobre a les àvies, perquè les àvies que ens estan escoltant, en els seus nets, no?, que tinguin... la lucidesa d'ensenyar a rentar el nas, a rentar les cavitats nasals amb aquesta aigua de mar, i evitarem doncs, moltes infeccions de tipus respiratori.
Igual que s'ensenya a rentar les dents... doncs
hauria de ser un hàbit que ja hauríem d'haver après a les escoles, però, bueno, si no, doncs, almenys poder-ho aprendre a casa.
I tornem a recomanar el llibre que acaba de sortir, Com curar la medicina natural, 100 preguntes a un médico naturista, el llibre del doctor Miquel Pros, que també recomanem. Gràcies, doctor Pros, i gràcies, Joan Bou, per haver-nos acompanyat. Bon dia, fins la propera.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es. Ràdio Estel. Cantate Domino. Grans compositors i intèrprets de música religiosa de tots els temps. Cantate Domino. Els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
No sé com t'ho fas. Els teus nens sempre estan fantàstics i ben vestits.
Doncs passa per la Setmana Fantàstica al Corte Inglés. Tenen jaquetes i parques moníssimes per només 44,95 euros. Ah, i de la talla 2 a la 16.
Jaquetes i parques per només 44,95 euros.
Oi que és fantàstic?
Moda infantil amb els millors preus a la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tornem a recordar-vos que estan obertes les inscripcions al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El que podeu fer és trucar-nos al telèfon 93 409 2772 i demaneu per la Núria Ortín al 93 409 2770. Hem estat amb vosaltres des de les 8. El Ferran Capdevila a la producció, el Gerard Carrion a la sotsedició i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda, amb el Xavi Aguilar al control tècnic. Fins demà, que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.